Patrana Ratinov ďalšie prezentá Mentálny more. Mentálny more, que es un bon amic, que és un coneixedor, molt bon coneixedor de, del pensament català a través de diferents autors i tendències. Fa molts anys que treballa amb el Defensor del Poble a Madrid, però que està ara en missions especials, tal com diu aquí, en països que abans formaven part de la Unió Soviètica. I ha vingut, trobo, una mica caracteritzat, fins i tot, d'eslau, cosa que està esplèndida. Ell avui ha participat en diverses jornades nostres, en diversos simposis nostres. Avui, també sobre Maragall, sobre el qual ha treballat i ha escrit diverses coses, ens parlarà d'un cert concepte de poble. T'agraeixo molt la teva presència i l'esforç que representa haver vingut fins aquí, i estic segur que serà molt interessant sentir-te. I després farem debat, també. Tingues present, sisplau, que tens aquesta horeta. Fins cap a les 12.
Moltes gràcies. És a tu a qui t'ho agraeixo. Jo, que treballo en el terreny dels drets, més que el dret a la parla, el que sento que m'has donat és l'obligació a parlar. Atreveix-te a pensar i a escriure i a pronunciar això que de vegades insinues sobre, per exemple, el poble. La veritat és que no comptava que em trobaria en un marc tan curiós, tan predeterminant, com aquesta foto que tenim al darrere, perquè jo també parlaré de passada, però sortirà en la meva ponència un jove rei. I aquí tenim la coronació d'un jove rei, penso que bastant més interessant del que parlaré així jo de passada. Potser sí que es tracta d'un concepte polític vaga, imprecís i pobre, ambigu i desfassat, fins i tot sospitós, i segons com directament trampós. Algú avalaria el poble avui i a sobre pretenent assegurar-ne un concepte, encara que només fos un cert concepte? Qui manté la preocupació russoniana per l'acte que fa que un poble sigui un poble? Però encara ens caldria una resposta a la pregunta: què és, què va ser, què seria, o qui és, qui va ser, qui podria haver arribat a ser el poble. Com que si es mira enrere es veu que s'han fet tantes coses en nom seu, queda la temptació de concloure que avui el poble és el nom de ningú. No un nom buit, sinó un nom buidat. I potser sí també que el poeta que ens té convocats aquests dies és, com digué Carles Riba, l'únic que entre nosaltres ha precisat sobre el concepte de poble. Deixo el problema d'aquest nosaltres, qui nosaltres, com un senyal de la mateixa qüestió del poble, entès com a màxim subjecte col·lectiu. I em quedo amb la idea que us proposo a vosaltres, segons la qual potser en el nostre poeta podríem trobar el rastre del poble quan aquest no era un nom buit, buidat. Com és sabut, el poeta es referia tot sovint al poble, però no es pot dir que tingués una relació realment estable i encara menys inequívoca, de manera que el seu concepte no podia ser còmode ni de fàcil utilització. Ell no s'identificava amb el poble a la manera d'un Gilles Michelet, que sentia formar-ne part i que havia començat el seu famós llibre El poble tot declarant al lector que aquest llibre és més que un llibre, és jo mateix. Per això us pertany. Jo, nosaltres, vosaltres. Són unes paraules que el nostre poeta no hagués subscrit mai. Com tampoc no se li podria aplicar la caracterització que feu Hannah Arendt d'Emile Zola, tractant-lo com el gran amant del poble. Ni el nostre poeta el deificà el poble, com en una època tan propera al 1908 feia Màxim Gorki, acusat llavors de promoure una mena de demoteisme. No. El nostre poeta es referia tot sovint al poble, però tan aviat per elogiar-lo com per renyar-lo severament. De vegades li recriminava la seva absència, o fins i tot el fet de no acabar d'existir. L'invocava, el convocava, semblava somiar-lo i algun cop fins i tot l'havia enyorat, però sobretot el pressentia. I això des de molt aviat. El poble ja té una presència destacada en l'article en què inicià la seva col·laboració al Diari de Barcelona, fins al punt que en fixava els trets que considerava com els intrínsecs del genio del pueblo, de todos los pueblos. M'interessa aquesta caracterització, que em tenta dir-ne declaració, perquè marca el punt de partida d'una preocupació que no abandonarà mai i a la que assetjarà escrit rere escrit. I ho recalco perquè és el motiu de la meva intervenció. Aquest singular singularitat extret d'un plural, això que és comú a tots els pobles, el poble. Evidentment que no pretenc negar que el poeta es refereixi tot sovint a un poble en concret entre tants pobles, ell, l'autor del Cant de la Senyera i tantes altres coses relatives a les famoses madres de l'alma catalana, segons la fórmula que surt en un epistolari i a la qual donà una especial atenció Joan Lluís Marfan. Però per aquí no va el meu interès, ja que pretenc enfocar la meva atenció vers l'altra qüestió que em sembla molt més prometedora, si es pot dir així. Entre un poble i el poble hi ha una distància tan gran com la que hi ha d'haver entre una política i la política. Una distància tan sòlida, inexpugnable i també esfrondable com un mur. Posem que el mur de Berlín. I no ho dic en homenatge a Giuseppe perquè ja ho portava escrit. En tot cas, des de l'article Paraguai, el poble no deixa d'estar present en aquella espessa fase reaccionària de la seva primera col·laboració en el Brusi, marcada per fer circular un ideari netament antidemocràtic, i llegeixo dissimuladament, digui el que digui Giuseppe Grilli. Però és després, en sortir d'aquells anys que poden ser considerats d'aprenentatge, d'oportunisme també i de realisme, que comença a construir una singular idea de poble, encara que sense mai acabar d'abonar del tot la idea del seu govern, el govern del poble. Hi ha els dos primers elogis que precedeixen el dedicat al poble, aquest hi té una funció estratègica, gairebé que reveladora. Però no crec que es pugui dir que dels tres elogis sorgeixi el concepte que té el poeta del poble, ja que hi ha molts elements en textos anteriors i posteriors que se n'escapen. Per això no em centraré especialment en aquest text que podria fer pensar que és l'expressió més arrodonida de la seva concepció del poble, l'elogi, perquè a mi em sembla que és un text més, si es vol, un moment en la seva construcció del concepte inescapadís i inacabat, inacabable. Assajaré de guiar-me a partir d'un altre text que em sembla molt més adient per la feina que vull fer. Es tracta d'un text molt peculiar dins del corpus del poeta, en el qual el poble irromp sense ser-hi convocat. Un text on el poble apareix, compareix i desapareix, s'esvaeix. Em refereixo a l'opuscle del 1904, titulat De les Reials Jornades. Es pot dir que es troba ben bé a mig camí cronològic de la seva trajectòria d'intel·lectual públic. Es tracta d'un opuscle curiós en molts sentits. No estic segur que se n'hagi establert plenament la peculiar condició ni el lloc que ocupa en el conjunt de l'obra del poeta. D'entrada em sembla que és un dels textos en els quals mostra d'una manera més clara com entén la seva labor com a intel·lectual. I no perquè ho teoritzi, ja que aquí es tracta d'una qüestió concreta i pràctica i gairebé d'una urgència. Així és com ho veig. El poeta es veu de cop amb la necessitat d'aixecar acte d'un esdeveniment polític sobre el qual no se'n pot estar de pronunciar-se. I com que resulta que en aquell moment no disposa d'una tribuna pública, ja que feia cosa d'un any que havia deixat de publicar l'article periòdic en el Diari de Barcelona, es decideix escriure i publicar un opuscle. Aquesta és almenys la meva manera de veure. El poeta necessita escriure i publicar aquell text. Com és habitual en els textos polítics, en els seus textos polítics, està escrit en la primera persona, però aquí es tracta d'una cosa que va subratllada pel fet de prendre la forma d'un diari personal, cosa no gens habitual en ell, tret, per exemple, dels fulls de calendari que obren el llibre enllà. Ara bé, quin és el fet polític que l'empeny tant a reprendre l'escriptura política en una època que sembla tenir-la una mica de banda? Dic que el motiu és la visita del rei a la ciutat de Barcelona, sembla una mica tanoca. Ja té més sentit si afegim el motiu d'intriga produït per l'atemptat anarquista contra el primer ministre que acompanyava el monarca en aquella visita. Però em sembla evident que l'atemptat tot sol tampoc no explica l'origen del text, ja que al cap i a la fi no tingués especials conseqüències i la víctima només en resultà lleument ferida. A mi em sembla que el motiu que determinà, ja ho dic, urgir el poeta a escriure i publicar aquell text va ser allò que tal vegada esdevingué, per parodiar l'Oliver, amb el primer motiu del viatge del rei i tot seguit amb el segon motiu, una cosa rere l'altra, de l'atemptat fallit. És a dir, dos fets puntuals provocaren un esdeveniment o dos, que és el que provoca l'escriptura del text. Però entrem ja en aquest text de les Reials Jornades. Què hi passa? Passa que hi apareix, com dic, i en desapareix el poble. Hi treu el nas, i romp, però després en desapareix. Això és perfectament perceptible si ens fixem en els desplaçaments terminològics amb què és nomenada la col·lectivitat que hi és descrita, ja que el poeta parla expressament de la col·lectivitat i fins i tot de l'estat d'ànim col·lectiu. D'entrada es refereix a la gent, la gentada, que es fa notar pel carrer. Recordem que el punt de partida és l'avinguda del rei a la ciutat, de manera que el text s'obre amb la descripció de l'aldarull que fa la gent pel carrer, que és a l'expectativa de rebre el monarca. El poeta li crida l'atenció als moviments coreogràfics que fa la gent que va d'aquí cap allà preparant-se per l'arribada de la comitiva real. Per dir-ho així, el poeta té una percepció d'aquestes coses que resulta una mica canetiana, d'Elias Canetti. En l'obertura del text es refereix a les corrues de gent, la gent a corrues. La gent, diu, està posseïda. És la possessió pròpia de la dinàmica de la massa humana, de la multitud, quan s'esbalota pel carrer, pel motiu que sigui, congregant-se i disgregant-se. Però atenció, que aquests termes en concret, massa, multitud, no apareixen en les primeres entrades d'aquest diari. En aquests primers moments, tot just es tracta de la descripció del que passa pel carrer, els moviments de la gent. El segon paràgraf del diari s'obre amb l'esclat d'una canonada que fa que la gentada s'arremolini d'ací i d'allà de la plaça Grandiosa, situa trossos, formant dos grans muralles a banda i banda, deixant enmig la via deserta, nua al sol. Aquí es multipliquen les descripcions dels moviments coreogràfics que dic, que fa la gent pel carrer. Sonen uns tocs de corneta i la gent s'apinya fortament, silenciosa. Tots els caps girats en una sola direcció. Tothom s'aboca, els colls s'estiren. A mesura que la comitiva s'apropa, la gent produeix una blanca agitació de mocadors, voleiant frenèticament com un serrell que es va estenent acostant-se. I tot seguit, la gent crida i queda mans. Després d'aquestes primeres descripcions, i de fet a través d'elles, que el poeta es distancia momentàniament del relat que està fent per reflexionar sobre el fons del que ha passat, o com que el text té la forma del dia a dia del diari, cal dir del que està passant. Es tracta d'una qüestió política. Resulta que aquella gent que ha omplert alegrement els carrers, moguda per la curiositat de veure de prop un rei i la seva comitiva, ha ignorat olímpicament la consigna llançada per certa força política hegemònica que pretenia que la gent, sempre la gent, es mantingués freda davant d'aquella visita reial. I és llavors, en constatar aquest fet, que la gent ha ignorat aquelles instruccions polítiques, que l'observador passa a parlar del poble. La gent, als ulls del poeta, s'ha convertit en el poble. És que pel poeta el poble apareix o comença a existir quan la gent es resisteix a ser manipulada, quan no obeeix consignes? Això seria dir massa, ja que no queda expressat literalment així en cap moment. Suposaria baudrillaritzar i mafessolitzar la massa. Perdó, vull dir, seria llegir en una clau molt marcada per posicions mantingudes per Jean Baudrillard i després per Michel Mafisoli. Però això és el que passa en aquest text, encara que no sigui dit exactament així. Hi ha poble perquè hi ha, si no resistència, almenys indiferència de la gent davant l'intent de ser organitzada, si no manipulada. Ara, aquest fet tampoc no li resulta al poeta prou motiu com per iniciar un elogi del poble, ja que en els paràgrafs següents en parla com qui refereix a una bestiola una mica insensata, tot i que no deixa de reconèixer un comportament lògic. Ho diu en aquests termes que passo a citar extensament. Quan a un poble se li posa al davant l'encarnació del poder que el regeix, el poble, que sent la transcendència del contacte, no pot restar indiferent. Sols pot mostrar-se indiferent a sent hostil. No és mai estable, sinó inestable. L'equilibri d'una cosa tan viva com el sentiment popular. La seva indiferència sols pot ésser una forma d'hostilitat. I el poble català no sentia ara cap hostilitat envers el rei. En el poble no li demaneu mai actituds negatives davant d'una afirmació, si no teniu una altra afirmació de naturalesa semblant per oposar en aquella. Davant d'un rei de carn i ossos que vinga, un ídol de carn i ossos que s'alci. Davant d'un home, un altre home. Davant d'un fet, un altre fet. Si no teniu l'home, si no teniu el fet, deixeu-lo estar al poble. Deixeu obrar l'espontaneïtat del seu sentiment i dintre d'ella preneu la situació que més us convinga. Perquè el que és amb declamacions abstractes, mai, mai podreu dominar-la. Fi de la cita. En la línia d'aquestes reflexions que han seguit a la descripció del comportament de la gent convertida en poble, cal afegir aquí una cosa que és digna de ser assenyalada. I és que aquest retret, per haver calculat malament la possible reacció de la gent, no la fa el poeta a la força política que la defensa, sinó a una col·lectivitat molt més gran identificada com el nostre catalanisme militant. I el poeta, que visiblement no pertany a aquell partit, ni a cap altre, no deixa d'incloure's en el mea culpa d'aquella consigna fracassada i segurament equivocada. És curiós perquè en la versió retrospectiva d'aquells fets, Francesc Cambó abonà completament la versió del poeta, a la vegada que intentava dir que des d'un principi ell no havia estat partidari de la consigna llançada pel seu partit. El polític nedava i guardava la roba fins i tot 40 anys després. El poeta, en canvi, és molt primmirat a l'hora d'identificar els nivells de responsabilitat. Primmirat i subtil. El lector pot veure com distingeix que qui llançà la consigna de com s'havia de comportar la gent, en dirien el poble, va ser el nostre catalanisme militant, però que qui l'havia assumit i abonat com a pròpia havia estat un catalanisme ideal. En tot cas, el poeta, que ha començat per escriure un diari personal, forçosament escrit en la primera persona, del singular, no la manté tota l'estona, com seria d'esperar d'un diari, i passa fluidament del jo a nosaltres sense perdre l'oportunitat de servir-se del vosaltres. En el poble no li demaneu mai actituds negatives, si no teniu, etc. etc. I sense oblidar-se de les veus dels que intervenen espontàniament en els fets, les veus de la gent del poble. El dia següent del diari, el poeta se sorprèn de veure domassos en uns balcons, en una zona no precisament cèntrica de la ciutat. L'explicació que recull és que després potser hi passarà el rei, d'aquell cap al Tibidabo. Això, aquest potser, sí que ja provoca un inici d'elogi, per ambigu que sigui. És bonica aquesta docilitat del poble a la seducció de la festa. De tot fa festa el poble. En aquesta finesa del poble hi trobo una discreció, una gràcia. En les entrades dels dies següents, els dies 7, 8, 9, 10, 11 del diari, les referències al poble es barregen amb les al·lusions a la gent i a la gentada que corre pel carrer. En aquests trams del diari, amb dos termes, poble i gent, són fets servir d'una manera gairebé equivalent. Però en general, aquests dies del diari li serveixen per esplaiar-se sobre la situació política del país, sobretot en relació amb la unió-desunió de les forces nacionalistes. La notació del dia 11 inclou una visió, potser per afegir a les famoses visions del poeta, sobre el somni del retorn d'una Catalunya meravellosa, que de fet acaba per remetre's a un passat no gens allunyat, ja que tot just parla de les bases de Manresa. Però són aquestes unes visions que no van seguides de cants, ja que l'entrada següent del diari no és per posar-se a cantar, o sí. El primer ministre és objecte d'un atemptat anarquista enmig del carrer. L'episodi, ja ho he dit, no té grans conseqüències personals, ja que la víctima apenas si n'ha resultat lleugerament ferida. Però l'esdeveniment polític sí que és important i, sobretot, pel que aquí ens interessa, té una conseqüència textual. Què hi esdevé? Que el poble, de cop, queda tan relegat que gairebé desapareix. La gent i la gentada segueixen pels carrers, però llavors convertides, llavors sí, en masses i en multituds, segons la mirada del poeta. Val la pena constatar que aquesta irrupció de les masses i les multituds no fan caure el poeta en els escarafalls de la gran por dels intel·lectuals, i no només intel·lectuals, de l'època, que amb les eines, però també amb els tics i els espantalls de la psicologia de les masses, es dedicaven a fer córrer ideologemes conservadors i reaccionaris de tota mena. El poeta coneixia bé els teòrics de la multitud, Gustave Le Bon, Gabriel Tarr, i en alguns punts se servia de les seves tesis o coincidia amb aspectes de les seves percepcions. Però ell tenia les seves opinions i la seva fase d'intel·lectual reaccionari ja quedava enrere, cosa que en aquest text de les Reials Jornades queda molt clar. La cosa va així. La reacció davant l'atemptat, més que l'atemptat mateix, posa al descobert, als ulls del poeta, que la societat està dividida. La divisió és doble, i això s'ha d'examinar amb certa calma. Hi ha, primer, una divisió transversal de dues franges, la primera de les quals descriu així. És meravellós aquest sentiment de la solidaritat social. Mentre s'agiten qüestions polítiques, religioses, internacionals, econòmiques, Veureu la gent fluctuant d'aquí i d'allà, nuclis que es fan i es desfan, i es barregen i s'esbarrien, confosos, vacil·lants, amb consistència variable, circumstancial. Això, fi de la cita, això ja val com una recapitulació de l'arrencada del diari, tal com m'he referit al principi. És com si aquells moviments de la gent del carrer, quan esperava el rei, pertanyessin a un tipus de moviment més genèric, el moviment habitual de la societat, el tràfic quotidià, també la xerrameca, que diria el filòsof. Ens atreviríem a dir que aquesta solidaritat social, que irònicament el poeta titlla de meravellosa, correspon a la seva manera d'entendre la superestructura de la societat, com diria un marxista vulgar? Segueixo amb la cita, que prossegueix amb l'aparició de la infraestructura de la societat. Llegeixo. Però es posa la qüestió de l'ésser o el no ésser socials en la forma neta, brutal, de les seves últimes conseqüències, de la vida i la mort, afrontant-se d'home a home, i en un dir Jesús, cadascú es posa en son lloc, ràpid, sense vacil·lació, rígid, esquerp com una fera, a punt de llançar-se a la lluita. I la societat resta netament partida en dos masses compactes, distintes, vibrants de vida, odolant l'una davant de l'altra. Fi de la cita. Aquesta infraestructura, per seguir amb els termes, com queda palès per les paraules que acabo de citar, del mateix poeta, està dividida al seu torn en dos blocs. I queda clar que no es tracta de dues ideologies, o no només, o no especialment. La divisió ho és d'homes, i cada banda es congria a l'entorn de la figura d'un home. La societat està íntimament, sembla que constitutivament, partida en dos. Un fet ho ha posat en evidència i dos homes n'han estat els cristal·litzadors. Ho diu així. Avui, cada una de les dues masses compactes ha trobat aquí son acumulador, son héroe. Em sembla que aquesta manera de presentar el líder, com acumulador, pot ajudar molt a entendre la figura dels herois en el poeta, en el sentit que no apareixen del no-res, ni són figures aïllades de la vida col·lectiva. De fet, en aquest text de les Reials Jornades, ja ha aparegut una altra figura d'aquestes quan s'ha referit a aquell gran acumulador de simpaties que es digué Robert, doctor Robert. Vull dir que, pel que m'interessa ara, l'acumulador de masses no suposa pel poeta res d'intrínsecament bo o dolent. Un cop produït l'atemptat, els acumuladors, herois als ulls de cada massa compacta, són la víctima, el president del govern, o l'agressor de la punyalada, el jove anarquista. I les masses congregades, i potser més exactament despertades, de cada una de les bandes, no deixen d'encarnar-se en persones concretes, com ara el burgès, incapaç de matar una mosca, que es dispara demanant mesures terribles, de gran extermini, literalment escriu el poeta, d'unes grans garrotades de seu a donar pel braç dictatorial d'en Maura, i per l'altre cantó, la bona dona del poble, que amb un to tot piadós, es dol del pobre noi anarquista. Pobret, ja que així com així ha de morir, almenys hagués pogut acabar de matar l'altre. Crida l'atenció aquesta manera que té el poeta de situar-se davant de les dues masses compactes, distant de totes dues, però sense deixar de ser comprensiu de la seva lògica i de les seves maneres de justificar els fets des d'una i altra banda. Cito. El burgès, aquest burgès de les garrotades, i la dona del pobret, creuen amb dos, diu, de bona fe, en un desafio legal pendent en les societats humanes i cadascú sent quin és son campió i l'absol per endavant de qualsevol enormitat. És clar que immediatament després d'aquestes paraules, el poeta no se n'està d'exposar el seu sentiment més íntim, la seva ideologia personal, la solució de tots els mals. Escriu, jo diria, exclama, al cap de 2.000 anys que el fill de Déu vingué al món a predicar l'amor entre els homes, encara estem així. Oh, primavera d'amor, veig lenta en florir. Oh, humanitat, que és llarga encara la teva tasca. Però aquestes paraules em sembla que han de ser vistes per allò que són. Estan situades al final de l'anotació del dia de l'atemptat, a manera de balanç del dia, doncs, com ho ha fet moltes altres anotacions. La primera jornada havia inclòs una anotació que deia «Heus ací el balanç d'avui». I el dia anterior a l'atemptat havia fet aquella reflexió poètica de les visions. Per tant, aquesta apel·lació al final del dia de l'atemptat és més aviat això, una exclamació de desfogament que no ens ha de confondre, perquè ell, per cristià que es digui i per tirar-hi de la pau, no deixa de reconèixer la constitució mateixa de l'antagonisme social. Aquí no acaba el diari de les Reials Jornades, que encara queden 7 dies de visita del rei, 7 dies a consignar, però sí que acaba la meva atenció envers ell, ja que si bé la tempesta fa el seu curs, segons la seva expressió, el poble ja no hi repareix ni un sol moment, precisament per això, perquè la tempesta fa el seu curs. Amb tot això que porto repassat de l'opuscle aquest de les Reials Jornades, ja podem dir, ja podem començar a concloure quin és, com és el concepte de poble que té el poeta? És clar que no. De l'opuscle es pot extreure una colla de trets que, de fet, no acaben de fer un concepte. El poble és inestable, espontani, festiu, discret, estrany a les abstraccions i, si em permeteu, resistent a seguir, així com així, les consignes polítiques que li són adreçades. Llavors, potser sí que el concepte de poble és vaga, imprecís, pobre, ambigu. De fet, això és precisament el que venen a fer, això és precisament el que venen a dir certs filòsofs polítics actuals, que jo en dic els filòsofs polítics que m'interessen, com a etiqueta, que defensen aquests trets, precisament la vaguetat, la imprecisió, la pobresa, la mateixa ambigüitat, per identificar positivament el concepte de poble, no com a limitacions per entendre'l i arraconar-lo per impensable. En la cita que he fet abans de Carles Riba, que és l'únic entre nosaltres que ha treballat el concepte de poble, acaba, com recordareu, amb un «i no se'n sortir». I potser es tracta d'això. Com a mínim aquest és el concepte de poble, el cert concepte de poble de Maragall. Sembla, almenys. Com un no acabar-se'n d'en sortir. Fins aquí no m'he mogut, ja ho heu vist, del text de les Reials Jornades. I és hora de deixar-lo, però permeteu-me que ho faci amb unes paraules de Judith Butler que em serveixen ben bé com a conclusió parcial del que he volgut dir i, sobretot, de com vull assajar d'encaminar-me cap a la segona part, cap al final de la meva intervenció. Escriu Butler. L'esfera pública està constituïda en part per allò que no pot ser dit i allò que no pot ser mostrat. Els límits del que es pot dir, els límits del que pot aparèixer, circumscriuen el domini amb el qual la paraula política opera i així certs tipus de subjectes apareixen com a actors viables. D'on deu sortir un actor viable? El nostre poeta, sense saber que n'és un, es posa a escriure de les Reials Jornades per expressar unes opinions molt seves sobre uns fets públics concrets que no coincideixen massa amb la majoria d'opinions que circulen en aquell moment. D'acord, això és molt obvi i no seria jo qui ho negui. També escriu per saber què pensa ell mateix respecte a coses concretes. Em sembla que això d'escriure per pensar i no pensar i després escriure-ho, avui no sona tan estrany. Però encara hi ha un tercer aspecte que motiva l'escriptura maragalliana i que no és altre que l'ha de captar la realitat en el seu mateix produir-se. En el cas de l'opuscle, em sembla prou evident, però també em sembla que no té res d'excepcional en el conjunt de l'específica condició d'intel·lectual que assumeix el poeta, almenys a partir del moment que assoleix una veu singular. I és que aquesta és la tasca que s'ha autoatorgat com a intel·lectual al poeta. De vegades, aquest voler donar raó d'allò que esdevé, més enllà de l'explicació que en dona l'observador rutinari, sigui periodista, sigui polític, és molt clarament subratllat per ell mateix. Per exemple, ho havia deixat molt clar força anys enrere en destacar la capacitat d'alguns intel·lectuals, alguns artistes, de saber captar el corrent intern dels fets que sembla que esclaten de cop. Això ho deia Arran Ibsen. És la crida al lúcid més que a l'heroi, tot i que de vegades arriba a ser una tasca heroica, perquè sàpiga sortir-se de les explicacions més banals i repetides que no només no expliquen, sinó que emmascaren la vida social. Davant de l'atemptat, és allò que algú de l'època diria, condemno enèrgicament aquest atemptat. Així, amb aquesta lògica, en un altre moment també exalta la força que de cop pot prendre una paraula aparentment inerta, adobada i projectada en el moment oportú, perquè sap captar l'aparició de la novetat. Això ho diu en aquell famós article sobre els ismes. La paraula viva no és només una teoria, això ja ho sabem. I el poeta la cerca no només per escriure poemes. La cerca i l'assenyala allà on la veu aparèixer i circular de la vida social i política. I les paraules es troben, sorgeixen, quan un es deixa ferir pels esdeveniments. És el profund caràcter pacient del poeta. I per això de vegades aconsegueix que l'esdeveniment deixi la seva marca en el text, com és el cas del tall invisible de l'Oda a Barcelona, la irrupció de la setmana tràgica que en el seu moment assenyala també Josep Benet, o fet visible a base d'una nota a peu de pàgina a fi d'assenyalar el moment en què l'escriptura es veu condicionada per la irrupció de l'esdeveniment, com és el cas d'un altre atemptat sofert pel mateix rei de les Reials Jornades, però llavors en el seu casament. En el temps que em queda, i el temps que queda és el tema, un tema maragallà com n'hi ha pocs, voldria assajar d'anar una mica més enllà en aquest concepte de poble que no acaba de sortir. Intentaré esbossar una sèrie, no diré de tesis, que seria massa pretensiós, però sí de motius del poble del poeta, des de les Reials Jornades i més enllà d'aquest text. Ho faré d'una manera gairebé telegràfica. De fet, un primer motiu ja ho ha estat això que acabo de dir, de captar la realitat en el seu esdevenir per sota de les aparences i dels discursos més obvis. De les Reials Jornades em sembla que és un cas exemplar d'aquest motiu. El poble és una entitat que apareix de tant en tant en la xarxa textual. Així, el poble és text, és paraula viva, i que l'Eugeni d'Ors digui el que vulgui. Un segon motiu directament relacionat és que el poble és un nom, potser el nom d'allò que encara no té nom. D'aquí la indecisió terminològica del poeta en parlar de les activitats, de les entitats col·lectives, que es manté al llarg de tota la seva escriptura. Ja m'he referit al primer text de tota la seva col·laboració en el Brusi, on se servia abastament de nocions com multitud, massa, masses populars, majories numèriques o poble, i en la majoria dels casos d'una manera imprecisa. I això segueix així en els textos posteriors, perquè l'intent d'aclariment és constant, però l'aclariment complet no l'arriba a assolir mai, de manera que en un mateix text de maduresa pot emprar indistintament termes com multitud, massa i turba, públic i poble, ciutat i poble, fins i tot poble i multitud en algun cas extrem. I de vegades sembla haver aclarit una distinció quan torna a barrejar termes en el mateix escrit. Però l'important és que el poeta no perd mai l'esforç per fer la distinció. I en veure l'esforç, em sembla més interessant deixar de banda les connexions que té aquest tipus de reflexió amb els psicòlegs de masses del moment que he dit abans, i pensar que la futura barreja entre turba i poble juga un paper decisiu, per exemple, en l'arquitectura de la investigació de Hannah Arendt sobre les catàstrofes majors del segle XX. Un tercer motiu. El poble, com a estat col·lectiu de l'esperit humà que és, tan aviat és un estadi assolit com un estadi perdut. Una altra vegada, de les Reials Jornades ho exemplifica d'una manera molt clara. La gent s'ha convertit en poble i el poble s'ha dissolt en massa i multitud. Aquest tipus de diagnòstic val pels textos posteriors, molt especialment els de la Setmana Tràgica, en el sentit que el poeta no deixa d'abordar mai una certa noció de progrés, però sempre en un sentit que no descarta la regressió. Recordem aquell famós final de l'article A a Barcelona, quan diu aquí hi hagué potser una gran població, però per cert que mai no hi ha hagut un poble, com a possible comentari que faria un visitant en aquesta ciutat que no acaba de tenir poble. Un quart motiu. El poble és intrínsecament doble. Està fet d'una fissura interna. El poble és dislocació més que harmonia, més que assentament social. És un vell tema de la filosofia política, ben mirat, que ha tornat a ser situat en el centre de certa filosofia política actual. El poble, com a tot, conjunt de la comunitat, i a la vegada com a part dels que no tenen part. El poeta sempre és conscient d'aquesta dislocació i la fa palesa especialment en el seu elogi. Cinquè motiu. La societat està constituïda per un essencial antagonisme, ja ho he dit. Per exemple, en un text molt tardà. Una massa solo puede equilibrarse bien con otra massa. Quan es posa seriós i el poeta passa per un procés de ser cada vegada més i més seriós, o com ho diu l'Ignasi Moreta, com dius, és l'escriptor menys frívol de la història del planeta Terra. Bé, doncs quan es posa seriós, com més seriós es posa, més lluny es troba i es mostra de l'idili del consens. Sisè motiu. El poble és, pot ser, una alternativa a la societat, dins la societat mateixa. És allò altre de la societat que sorgeix d'ella mateixa. Però no és la comunitat, almenys com l'estaven definint per aquells anys els fundadors de la sociologia. A l'elogi del poble queda dit d'una manera expressa que hi ha i pot haver una altra manera de ser social. Crec que qui treballa discretament, potser conduït pel mateix oblit, aquell exabrupte juvenil de proposo la supressió de la societat. Setè motiu. El poble és una cosa per venir. És l'avenir. No ve del passat. Només és l'origen de cadascú, però no de la col·lectivitat. El poble no són les veus de la terra. Això queda molt clar en el cicle d'Arnau. Ho diu molt sovint. Hi ha moltes imatges, no sé si són paraules, hi ha moltes imatges del poble que ha de venir, que podria venir, que hi ha lloc perquè vingui. Cito, caldria una llei que encara no s'ha escrit, uns tribunals de somni de poeta i uns ciutadans que encara dormen en el misteri del futur. És allò que diu de la Sagrada Família de Gaudí, que espera uns fidels que han de venir, però no són els fidels que van venir fa unes quantes setmanes. Acabo, m'interrompo, amb un vuitè motiu, un motiu enorme, sempre pendent de ser pres seriosament. El poble, per aparèixer, no només necessita dels seus acumuladors, els seus herois, els seus líders, sinó també del seu profeta. És aquesta figura de la modernitat que sobreviu al desencantament, que diu Agamben, i que no acaba de ser copsat del tot. Ho diu, i queda clar ja de les Reials Jornades, ens convenen molts anys de desert encara abans d'arribar a la terra de promissió. I aquí m'interrompo. Moltes gràcies. He respectat el temps, eh?
Molt bé, molt bé.
Seguint el mestre.
Tots són molt bons pinyons. Molt bé, doncs sobre el col·loqui. Algun comentari? El micro que li podeu posar? Ja funciona? Sí, perfecte. I, moltes gràcies.
Moltes gràcies per la seva intervenció, m'ha interessat molt. A mi, mentre ja l'anava escoltant, pensava que potser podríem enllaçar amb el debat que ha començat abans sobre potser amb aquests termes sobre si era progressista o no era progressista Maragall, en el sentit de, i aquesta és la meva pregunta, és realment el Maragall reaccionari, estic d'acord, el Maragall reaccionari dels primers articles del diari de Barcelona i el Maragall de les Reials Jornades i el Maragall dels articles de la Setmana Tràgica, hi ha una evolució que a mi no em semblava una contradicció, no crec que hi hagi una contradicció en ell mateix, sinó que hi ha una evolució, un canvi. La meva pregunta va lligada amb dues idees, un que va suggerir la ponència del professor Grilli sobre el Cristo el dictador, que Cristo el dictador i un diàleg en el qual Crispi, que és un cínic, un cínic molt fragmentat, diu el poble, a mi em serveix mentre em dóna suport, i el moment que em deixi donar suport m'apartarà i em posarà un altre. Per tant, el poble és una eina per triar, per poder i treure líders. La segona és la famosa frase del paternal de la crueltat que avança, la por que se'n retira, se va partint el món. No? Per tant, aquesta dualitat del poble, aquesta divisió que s'estableix a la societat. Llavors, la meva pregunta és, d'aquest Crispi, d'aquest paternal fins a les Reials Jornades, hi ha hagut una evolució. Què és el que ha portat aquest, si està d'acord vostè que hi ha hagut aquesta evolució, què és el que l'ha portat a fer aquesta evolució? És que ha deixat de llegir Le Bon i ha començat a llegir altres autors que l'han ajudat a canviar? És que les circumstàncies polítiques l'han obligat a fer això? És que la seva intervenció cada vegada més més implicada en el catalanisme l'obliga a aquest canvi? Per què hi ha aquest canvi, si és que vostè accepta que hi ha aquest canvi?
No, jo estic completament d'acord amb el seu plantejament. Realment hi ha una evolució molt peculiar i molt seva. Una altra vegada jo no estic d'acord. Jo estic molt d'acord amb Giuseppe Grilli. Jo he de declarar públicament una cosa que li vaig dir ahir per telèfon. El seu llibre és un dels llibres que més m'han agradat de tots els llibres que s'han escrit sobre Maragall, encara diré, és un dels llibres que més m'ha agradat dels que s'han escrit sobre un autor català. O sigui, vull dir que... Però m'agrada discrepar. I ara no et deixaré així com així. Bé, estic d'acord que hi ha una evolució, però és una evolució, en el fons, agafant una altra idea de Grilli, doncs, d'estranyament. Perquè ell és un estrany, però no ho són els altres estranys. No? I és una evolució que a mi m'agrada pensar que és de sortir-se del temps. Maragall és, no per influència nietzscheana, ni molt menys, és un extemporani. I ho va sent. El que guanya amb els anys el que és entrar en la seva maduresa és l'extemporaneïtat. I per això el veien tan estrany els seus, la gent que el llegia. No l'entenien els burgesos, evidentment, no l'entenia la gent d'esquerres, evidentment, perquè cada vegada parlava amb aquest llenguatge tan estrany, precisament de profeta, s'erigia en profeta, tenia una autoritat, parlava de vosaltres, amenaçava aquest, aquest fosc futur, ho deia amb aquell trèmolo insòlid per un senyor que està escrivint en un diari, està escrivint columnes en un diari, no? I en canvi, no, de les possibilitats que em dona, què el duia a aquesta singularització tan extrema, jo no parlaria de lectures, evidentment les lectures a tothom li serveixen, a tothom l'il·lustren, a tothom l'ajuden, però jo estic molt cansat, de la lectura de Maragall sempre en funció d'un continu d'influències. Home sobre home, Nietzsche, no sé què dels herois, Carlyle, i tot és una conjuminació de fletxetes que tot quadra i res
molt
és seu.
Mecànic,
és molt mecànic i és exactament el contrari de Maragall, que es desmecanitza, que s'allunya d'aquests anys d'aprenentatge, que m'agrada dir millor, de la fase conservadora reaccionària, no? O sigui que jo no sé si he contestat la seva pregunta, però que de la idea general hi estic d'acord i en tot cas crec que és un procés de singularització estrictament personal. És un senyor que surt del temps, que jo no sé si va tenir, això també ho tracta molt bé i amb molta prudència l'Ignasi Moreta, jo no sé, ell no sap i ningú sap, si va tenir una crisi tremenda, terrible, però no sabem quina, l'any 7, segons el llibre de Gabriel Maragall i que abona Eugenio Trias. És igual, com que no sabem quin esdeveniment intern seria, doncs això, un terratrèmol enorme, però és evident que és la seva maduració. És un intel·lectual que s'ha treballat i pren la seva veu i la pren sortint del temps. Hi ha una cosa que a mig fer aquest text, aquest modest text que he presentat, que se'm va creuar pel mig però que no m'he atrevit a tirar endavant, que és, i té a veure amb això que diu vostè, és com si a partir de cert moment Maragall entrés en dol, en un dol per ell mateix i per la mateixa societat cap allà on va. I aquí lliga tota una sèrie de, lliguen una sèrie de coses, evidentment és el trèmolo del cant espiritual, és aquests articles tremendos del final de la seva trajectòria, són los vivos i los muertos, aquest parlar i al final no només amb els vius, sinó endins del text adreçant-se als morts i dient coses als morts, no? Bé, és això em sembla a mi, jo ho veig així.
Si es permet un petit comentari afegit a això, perquè estic molt d'acord amb una cosa que diu Antoni Mora, que per exemple, que massa sovint fem aquestes aplicacions mecàniques, com que ha llegit Nietzsche, tal, però és cert que Nietzsche l'influeix, però que és interessant que ell s'interessi per Nietzsche.
Clar.
És clar, tu a vegades fem caus-efecte quan no funciona ben bé així. El fet que ell, el 93, ja parli de Nietzsche i hagi triat Nietzsche i tal, home, no li pot pas venir de Nietzsche, segurament. Si li ve d'ell o d'una altra banda, que se'l miri a Nietzsche. Per tant, aquí hi ha altres coses i altres influències, que fas que tu no has dit quines. Has dit, per dir-ho així, que era com un procés de singularització interior, però, per dir-ho així, li surt de si,
a ningú li surt.
Que voler dir això.
A ningú li surt.
Per entendre-ho, com es fa? És un procés, potser sí, no sé, però...
Què fa que Nietzsche sigui Nietzsche, no? I no sigui Spengler, que és una desgràcia com qualsevol altre. Què fa que prengui un escriptor, un intel·lectual, un poeta, una veu singularíssima, que no és canviable per cap altre, que no és del seu temps perquè xoca contra el seu temps, doncs ho fa perquè fa tot el que fa. Perquè ha llegit tot el que ha llegit, perquè ha nascut a Barcelona, perquè ha tingut aquesta crisi enorme de jovenet amb la crisi aquesta econòmica familiar, perquè no sé què de les nòvies, que Déu meu, quina, que malament que s'ho muntaven, etcètera, no? Pis sobre pis. Potser fins i tot li produeix una ferida aquesta manca de sinceritat, no? El tema de la sinceritat de Maragall, en el diari de Barcelona. Les primeres col·laboracions del diari de Barcelona, els anys, no quatre col·laboracions, la seva manera de ser secretari de Manya i Flaquer, ho diu en privat, Bé, això ja us ho explicaré, no sé què, perquè realment no quadra. Ell fa un esforç molt estrany. Ell és un home jove, però fa un esforç molt estrany per entrar en la redacció d'un diari que té una ideologia que no és la seva. O sigui, fins i tot això pot ser una part del trauma, haver sostingut aquesta postura tan forçada, etc, etc. No? Però la clau no la tinc.
És que penso que sovint accentuem molt, i els que busquem traces de coses, oi? I mirem abans d'això què hi ha, què ho provocarà, sovint pensem més en influències positives que en reaccions. I sovint és per la pura reacció, és a dir, la influència és negativa, per dir-ho així. Veus una cosa determinada i dius, no, això no. I aleshores quan prens una posició que t'ha vingut d'on? No, de cap influència positiva, t'ha vingut per reacció contra això. Em sembla que també sovint hauríem de llegir, i a mi em sembla personalment, que em margall molt, però amb altres autors, hauríem de llegir les seves posicions sovint, no tant per allò que han begut d'un altre i que ells simplement vehiculen, com allò que ells no poden suportar, allò contra la qual cosa reaccionen. Em sembla que és un motiu claríssim d'explicació de certes posicions, em sembla.
I Maragall és especialment víctima d'aquest tipus de lectura.
Sí. Hi ha un micro allà, sisplau.
Bé, m'agrada molt la presentació. Estic d'acord amb coses, amb altres potser no, d'altres potser demà com jo faré per tirar alguns temes aquests. De tota manera, m'ha agradat una cosa, és això de Maragall, que escriu per pensar. I em sembla que això ens explica moltes coses del Maragall. Maragall agafa uns motius, els pesca d'aquí i d'allà, de vegades aquests motius són d'actualitat. Jo en aquest sentit crec que bé, ell és extemporani relativament, és a dir, ell vol ser una persona molt lligada a l'actualitat i opina sobre l'actualitat i constantment pren aquesta una posició compromesa. D'acord que, diguem, agafa una veu profètica distanciada, però aquesta posició jo crec que no el treu del temps. És a dir, ell és un home del seu temps. Em sembla que el que vol justament és ser un home del seu temps. Deia al començament això d'ell, i una cosa que jo tractaré és aquesta relació amb el diari de Barcelona, amb el Brusi. Ell, escriu per pensar, però al mateix temps tampoc no és una persona que tingui un sistema al darrere. I és que una cosa que ell no té, justament, això li dona una certa llibertat, és no tenir un sistema. Jo diria d'altra banda, aquest no tenir un sistema és el que li permetrà, amb un tema que hauríem de discutir potser més, li permetrà ser una persona que lluita per la modernitat, però que alhora no és un progressista, és a dir, que és un reaccionari, un senyor conservador, però que és un model i que d'alguna manera veu, és a dir, potser també aquí hauríem de pensar que no sempre la modernitat és progressisme. És a dir, una de les coses que tindrà clar Maragall és la crisi de la idea de progrés. I això ho té des de bon començament, que ja li apareix en el primer article, i ara, aquesta crisi de la idea de progrés, d'aquest progrés continu, no deixa de permetre, és a dir, tot i que té aquesta idea de la crisi, de crisi de la idea de progrés, això li permet ser un modern, no? Un modernista. És a dir, ell creu que justament la solució està en un salt endavant. I aquest salt endavant, en part, li permet tenir unes certes afinitats amb l'anarquisme i una certa comprensió amb tot això que, en teoria, són actituds que posen en qüestió l'estatus quo de la societat. Perquè una cosa que ell té és justament aquesta consciència que s'està vivint en un moment inestable. I per tant, ell tampoc no té idees, perquè per idees entén. Quan diu, jo he entrat al diari de Barcelona i per com estic avançant en coses que diré demà, quan diu, no tinc cap idea, no és que ell no tingui cap idea, que no té, és una ideologia. Ara, l'altra cosa que al costat podem veure és el Diari de Barcelona és una entitat molt influent que ell diu de poble té idees però té el poder perquè influeix. Aquesta barreja d'elements on se situa Maragall, pensava que és aquest punt d'inestabilitat. I justament és una de les riqueses del Maragall és comprendre i fer la reflexió sobre aquest punt d'inestabilitat en què se situa. Bé, no sé si m'he explicat, o he publicat coses, però em sembla que modernitat progressisme no és el mateix, i d'alguna manera el Maragall és un modern, és tot un modernista, potser gràcies a això el modernisme va guanyar alguna cosa, gràcies a que ell no era el brossa, i per tant, des de l'actualitat, que tenim una mica aquesta idea de la crisi de les ideologies, la crisi dels valors, la crisi de tots aquests elements, des de l'actualitat potser això el podem comprendre bastant més, el tenim bastant més pròxim al que ens trobem actualment nosaltres amb aquesta societat una mica líquida. Amén.
Com que tindrem encara un dia i mig per aclarir-ho, no pateixi, ja ho anirem aclarint, confio, i si no, és que no ens n'haurem sortit.
No ho aclarirem mai. No, sí, estic d'acord, bàsicament estic d'acord. El que passa és que, per què aquesta por a dir doncs, que és un senyor que surt del temps i aquest és el seu valor, no? Lluita per la modernitat, jo estic d'acord amb les idees bàsiques que acaba de dir vostè, però lluitar per la modernitat, jo no crec que Maragall lluiti per la modernitat, el Maragall madur, I la confusió amb progressisme, doncs sí, és veritat que ell sotmet a crítica un concepte de progrés sense negar-lo, en aquest sentit matisa molt, però sí, jo crec que en general estic molt d'acord amb vostè.
Puc dir una cosa que també serà absolutament fora de lloc, segurament, però podria ser que el seu interès de ser del temps no fos contradictori en ser extemporani, vull dir, si ell és del temps però s'adona que el seu poble no ho és, o que el poble no ho és, o que la gent no ho és, aquells qui predica, aquells qui el fa de profeta, en aquest sentit seria un extemporani. O serien els altres que serien els extemporanis, entenem el que vull dir. És a dir, ho dic perquè qui són els amics? Els aliats intel·lectuals, amb quina soledat no es troba Maragall? Aquesta és una qüestió que a mi em sembla important.
La soledat de Maragall és que no.
I en aquest sentit, encara que ell volgués ser del seu temps, d'allò que ell pensa que hauria de ser el seu temps, no d'allò que és el temps, això és una distinció entre el ser i l'haver de ser, diríem. El que ha de ser el temps, segons la versió d'ell, no tant la teva, la modernitat, el que ha de ser la modernitat, diguem, és el que ell voldria encarnar, però si el poble no l'encarna, ell és un extemporani, és ell un profeta que anuncia una cosa que hauria de ser però que no és. Ho dic perquè em sembla que les dues coses són possibles, perquè la figura de Maragall a mi em sembla d'un desemparat intel·lectual, desemparat ho dic en el sentit, sense empara intel·lectual, sense costat, perquè ja dic, mirem qui són els seus amics, a part dels seus amics personals, vull dir que ho sabem això, però intel·lectuals, els que...
És que aquesta cita que ha fet del jove Maragall, que no tinc idees, quan entra a la redacció, però és que el Maragall de Preparar los caminos, després del xàfec que deixa anar, diu, però jo no tinc una alternativa per vosaltres, ell no, és que ni ho vol. Qui està flagrant el temps, l'home del seu temps, l'home brillant, l'home del futur, és Eugeni d'Ors, clar, el feixisme, i si agaféssim uns marxistes per allà, respectuosament, també no sóc dels que posa aquestes coses al mateix pot, també, però el pobre Maragall, és que no el pobre, és que Maragall no vol, ell va contra el seu temps i va contra la seva gent que està en aquesta direcció perquè no és el poble, en el seu concepte.
Sí, tot tenim i tregui, no ha estat res.
Hi ha dos textos de l'Ors que a mi em ressonaven, un és el que dic al doctor Robert, l'Ors dedica un article al doctor Robert justament en aquest sentit de la identificació de l'heroi amb el poble d'una manera taxativa, i l'altre text és de les Reials Jornades de l'Ors, publicat en Podi, que és un text en el qual l'Ors defineix la seva posició com a intel·lectual i ho fa, diguem-ne, es va amb el rerefons d'aquesta multitud, d'aquest poble, poble-multitud, i en relació, evidentment, és una rèplica, per dir-ho així, al Maragall. Em sembla interessant justament perquè aquest amor-odi Ors-Maragall és una de les coses productives per un i per altre. Encara que potser jo no diria tant que el deixeble.
No.
Però vaja, potser sí, una mica sí. Eh? Sí, Josep, que sí.
Sí, sí.
No, per algú dit, demano
per molt bé, molt bé. És que això de ser el primer és mortal. Després tothom s'hi refereix.
No, és vital per utilitzar una paraula maragalliana, no? No, jo voldria reportar al centre d'un discurs, de la reflexió, sobre la ponència, perquè la paraula... Perdoneu? I tenim una ponència amb un títol, un cert concepte de poble. Jo crec que el centre del nostre discurs, ara, no, ha de ser aquest, en aquest moment. I jo voldria fer un esforç per portar-lo en aquest sentit. Bé, no és el meu tema, de manera que vaig com vaig, no? Donant cops a dreta i a l'esquerra, ensopegant. Però crec que poble, en el pensament de Maragall, i ara faré un parèntesi sobre aquest punt, és un dels puntals essencials, no? Llengua, poesia, paraula, poesia, poble. La tripartició central del pensament maragallià. Ara, faig un aquest parèntesi que deia. La dificultat que tenim amb Maragall és que l'obra de Maragall tampoc és una cosa immensa, no? I però la dificultat és que se'ns fa difícil col·locar-la. On situem Maragall? El situem en els sistemes, no? Llavors, l'ideologia maragalliana, l'estètica maragalliana, la política maragalliana, la literatura maragalliana. I no sabem, la veritat, no sabem a on hem de trobar el centre, no?, del discurs. Ara, tornant, per aquesta la dificultat, fins i tot la dificultat a l'hora poble. On situem el discurs sobre el poble de Maragall? El situem en el terreny de la política, el situem en el terreny de l'estètica, o etcètera, etcètera, no? Jo crec que el tema poble és un tema molt important. Tema molt important, i l'hem de col·locar, jo crec, històricament també. Com ens invita Jordi Castellanos al capdavall a fer. Però voldria fer en el moment que Maragall escriu algunes coses, bé, potser sobre el poble torna en diversos moments, però són moments històrics molt canviants, perquè abans i després de la guerra amb els Estats Units, en Espanya, amb els Estats Units, no tenim els mateixos pobles, no sé si m'enteneu el que vull dir. I en el moment que Maragall escriu, encara tenim grans imperis, l'imperi otomà, l'imperi austríac. La idea de poble és una idea molt diferent a la idea de poble que d'aquí a uns pocs anys, ja en els anys d'Eugeni d'Ors, serà totalment diferent, no? Els pobles seran altres, altres pobles, amb noms diferents, no? I vull dir, els armenis, per dir una cosa, Els armenis seran un dels pobles que són sotmesos a genocidi, que serà un dels temes de la modernitat. Aleshores, poble, què vol dir poble? Poble dins d'un moment històric en el qual pensem en categories com estat, nació. I ves per on, aquesta és la meva pregunta, ves per on Maragall a on es decanta, no? On fa el punt d'inflexió? El punt d'inflexió a poble, no el fa a l'estat, no el fa ni tan sols a la nació, fa al poble. Aquest és un gran interrogant. Jo crec que ha estat molt bé que molt bé que Antoni Mora ens hagi plantejat aquest
repte.
Aquest desafiament, no? Bé, perquè no és el mateix, no és el mateix, no és una traducció autèntica. Vull dir, Maragall és un dels homes que proposa, i acabo amb això, vull dir, crec que hem de profunditzar més sobre aquest punt. I només faig una postilla que defensant sempre aquesta opció italiana que dins del pensament ibèric, no només català, però dins del pensament ibèric, iberístic, hispanístic, sempre està posada al marge, no? Com si, no cal, perquè hem de veure el Morris, el que diu el Morris, no? I el que diuen els italians no té cap importància. I després vinc a queixar-nos que, en canvi, el que diuen els catalans, el que diuen els espanyols, el que diuen els hispanoamericans, no, són els hispanoamericans sí, sempre que pensin de reculada al pensament anglosaxó, no? Llavors, molt bé, no? Bé, vaig divagant. Però Leopardi sí que ha fet una reflexió sobre aquestes eines intel·lectuals, no? L'havia fet uns anys abans. I jo no em crec que Maragall no en sabés res de tot això, eh? I només apunto, fa anys i anys que Timpanaro va aclarir què vol dir classicisme i què vol dir romanticisme, el pensament de Leopardi, què vol dir des del punt de vista de la conservació i des del punt de vista del progrés, no? És a dir, que aquestes temàtiques són prou importants. I són prou importants dins, jo crec, d'un repensament de categories intel·lectuals, no? I també de categories, diguem, de poble, eh? Perquè aquí estem reflexionant sobre el poble, però també sobre el poble català, no? Era un moment donat, va ser també un diari, no? Un diari progressista, no? O m'equivoco?
No es pot equivocar mai.
No, jo també fins i tot penso que hi ha una cosa poètica, eh? És a dir, jo no imagino un poeta, amb franquesa, parlant de, és a dir, amb alguna forma poètica, de l'estat o de la nació. És la paraula poble la que, d'alguna manera, en té una reverberació poètica o de complicitat molt més gran, per sempre més al servei d'aquest poble, bé, com diu el cantant, no? Bé, doncs per sempre més al servei d'aquest poble, és molt difícil que pugui dir per sempre més al servei d'aquesta nació. Vull dir, és que no funciona al servei d'aquest estat o d'un altre estat. És que això són paraules molt més tècnico-polítiques, i poble, que té que és un concepte polític, des del meu punt de vista, és un concepte espiritual, poètic, moral, una càrrega molt, molt important que els altres no tenen. I per això segurament m'agradaria molt saber gent que no sap res de Maragall, però que ha llegit poemes de Maragall i textos de Maragall, que diria sí, parla de mi. Ho diria gent d'aquí, No ho diria gent de Rajoy, Ho diria gent d'aquí. Em sembla. Per què? Perquè el procés d'identificació és relativament ràpid.
per això ha esdevingut un poeta popular. Jo sempre dic que feu l'experiència, sisplau, i ja l'acostumo a fer, anar amb pobles petits de Catalunya, tots tenen carrer Joan Maragall. Tots. És a dir, hi ha molt poca gent que hagi que aquí passi això a Catalunya. Eh?
Verdaguer, Maragall.
Verdaguer, Maragall, i a vegades en el... això... En...
L'Espriu?
No, no. Bé, és a dir, pobre, eh? Però és que tots, vull dir, el dels Clavé.
Ah.
Clavé, també Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Clavé. Però Verdaguer i Maragall, pràcticament arreu, en pobles que tenen un carrer, els imatges d'un poble, eh? Que té dos carrers. I vaig passar per un i deia Maragall i mira, ja està. L'altre deu ser el d'en Verdaguer, suposo, no sé, eh? Suposo. No hi vaig anar a l'altre carrer. I per tant, la identificació es fa sovint des de l'adreçat, diríem. No només tu aquí t'adreces, perquè tu et pots adreçar a molta gent, però després qui se sent interpel·lat poden ser uns altres.
Hi ha alguna altra observació més sàvies que aquestes meves?
No? Perquè si no farem ara la pausa, que anirà molt bé perquè avançarem fins i tot una mica i després potser tindrem una mica més de temps per dinar.